d'aquí, de l'estudi, sortíssim de l'estudi, preguntéssim a la gent si la malaltia del cor es pot prevenir, jo crec que gairebé tothom ens diria que sí, i gairebé tothom ens llistaria tot un seguit de factors, de risc, si la pressió arterial, si el colesterol, si la diabetes, si el no fer exercici, el no menjar bé, etc, etc, etc. Si nosaltres preguntem si la salut cerebral, si l'Alzheimer es pot prevenir, o la salut cerebral en general es pot prevenir o mantenir, molta gent s'encongiria de les esquenes. Les encongiria, diria, home, doncs no ho sé. En principi hem de tenir present una cosa molt important. Allò que és bo pel cor, allò que és bo pel cor, és bo pel cervell. I, per tant, nosaltres podem millorar la nostra salut cerebral. De fet, i si m'allargo molt amb la resposta, vostè em talla,
No,
però,
ara.
De fet, si nosaltres agafem una cohort vol dir un grup de persones, 30 anys enrere, de 60 a 70 anys, no? 30 o 40 anys enrere, i una cohort de 60 a 70 anys avui, a data d'avui, veuríem que la incidència de la malaltia, la incidència d'Alzheimer, incidència vol dir els casos nous, eren més freqüents abans, 30 o 40 anys enrere, que ara. I això vol dir que hi ha un efecte, des d'aquest punt de vista, de prevenció, un efecte de protecció també d'aquesta salut cerebral. Ara molta gent que ens estigui escoltant dirà, home, però si jo avui tinc el meu entorn, un familiar, un amic, una amiga, no?, coneguda, que té Alzheimer. I fa 30 o 40 anys això no era tan evident. Bé, la prevalença és cert que ha pujat perquè nosaltres vivim més anys. Aquest també és una part, si vostè vol, de la conseqüència de l'èxit de viure més anys. I hem de mantenir aquest èxit, però l'hem de mantenir amb qualitat de vida. Per tant, la prevenció hi hem de posar-hi molt i molts i molts esforços. I des d'aquest punt de vista, l'altre punt és en trobar doncs aquelles cures, i ara apareix un nou tractament que sembla que pot modificar el curs de la malaltia, que el que faci és endarrerir la progressió de la malaltia. És un tractament de difícil aplicació, que té efectes secundaris importants, o sigui que no serà el tractament de l'Alzheimer, però no serà el tractament, vull dir, en molts anys futurs, però sí que és molt important, i ara diré una obvietat, ho sé, però és així, en recerca és així, el que és important és tenir aquest primer tractament, perquè del primer tractament passem al segon, que potser tindrà menys efectes secundaris, i el tercer, que potser tindrà menys efectes secundaris i serà més senzill d'administrar. Passarem al quart, que seran amb un tractament coadjuvant, és a dir, que donarem dos tractaments, i així anirem construint aquest carrer, aquest camí, que és un camí de llarga durada, és un camí de fons, no?, com és el de tota la recerca contra qualsevol malaltia que dura anys i dècades.
Clar, ara vostè parlava molt de la prevenció. Què és el que podem fer nosaltres en el dia a dia per fer aquesta tasca de prevenció, per evitar que la malaltia aparegui?
Miri, a nivell social, el primer que podem fer és tenir una societat ben educada, i quan dic ben educada ho dic en el sentit d'educació anglosaxó, en el sentit del que són els estudis reglats. El factor de risc més important és precisament l'educació, l'haver tingut una educació reglada. Per tant, això, fixi's que no té res que veure amb el sistema sanitari. Té que veure amb la societat en el seu conjunt i amb el sistema educatiu. Aquest és el principal. Aquí podem trobar diferents teories, i ara no m'extendré, que si de la reserva cognitiva, o que si a partir d'una bona educació s'interrelacionen després altres bons hàbits de vida. El segon factor que més afecta, i aquest sí que m'agrada assenyalar-lo perquè és un factor que no cobreix la nostra sanitat pública, és la hipoacúsia, la sordesa o hipoacúsia, que moltes vegades, no sempre, però moltes vegades es pot corregir amb audífons, i això és un aparell o un dispositiu que no cobreix el sistema sanitari públic. I per què? Doncs perquè el que fa és que tu et tornis, no?, o et centris en tu, et desconnectis una mica del món, etc. Després venen tota una sèrie de factors, que aquests sí que són molt coneguts, que són aquells que els deia que estan relacionats amb el cor, no?, amb el cor o amb el càncer. I dit d'una altra manera, quan nosaltres estem o li recomanem a una persona deixi vostè de fumar, moltes vegades ho fem i la persona ho deixa de fumar pensant en la malaltia del cor o pensant en el càncer de pulmó, que evidentment ho hem de fer, només faltaria, però també jo diria, i afegim una cosa més, afegim l'Alzheimer. És a dir, encara donem-li més potència, més força a aquest consell de deixar de fumar.
Mm. També li volia preguntar, quin és el paper que juga la Fundació Pasqual Maragall en aquest hub de l'Alzheimer? Quin és el protagonisme que té l'entitat?
L'entitat és la promotora, és conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, a part financia algunes de les activitats que ara jo li comentaré, i el hub doncs, està composat per els quatre grans hospitals de Barcelona, i dues entitats monogràfiques. La Fundació ACE, que és una fundació que es dedica a l'assistència i recerca, i la Fundació Barcelona Better Research Center, que és la fundació de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. La Fundació Pasqual Maragall té una fundació pròpia de recerca per complir amb les seves finalitats. I, bàsicament, és el d'impulsor, el d'intentar ser un agent neutre que, d'alguna manera, entre tots els membres del HUB, nosaltres decidim quines poden ser les accions que són que podem emprar millor aquests recursos que ens posa a l'abast la Fundació Pasqual Maragall. Per exemple, una de les coses, només algunes, que li comentaré, un parell, per exemple, ha estat unes beques doctorals, de doctorat, per jove talent. Aquí ens agrada allò de la promoció del jove talent, i amb una característica molt important. Són tres beques, comencem ara per tres beques de 4 anys de durada per poder fer el doctorat, on la persona que obté la beca tindrà que estar supervisada per 2 centres. He dit abans que érem 6 centres, 3 beques, per tant, ha d'haver-hi sinergia, cooperació, el que parlàvem a l'inici del programa, no? Quan més cooperes, més fàcil ho fas, més ràpid avances, aquesta cooperació. I, per tant, atraure talent jove, cooperació, i l'any vinent esperem repetir altres 3 beques més i anar tenint ja una massa important d'investigadors joves que, a la vegada, han de treballar amb el que nosaltres en diem les nostres infraestructures. Les nostres vol dir les de cadascun dels centres. Per infraestructures, a vegades, la gent es pensarà doncs, amb les resonàncies magnètiques, amb els laboratoris, que és cert, és així, però també amb el que són les cohorts de persones que nosaltres tenim caracteritzades, filiades, no? I que, per tant, doncs, puguem treballar ja amb totes aquestes infraestructures. Això com un dels elements. L'altre, molt important, és el treball col·laboratiu amb l'atenció primària. I aquí estem engegant ara una tasca formativa conjuntament entre la Societat Catalana de Medicina de Família i experts del HUB per poder, doncs, d'alguna manera explicar, raonar, discutir sobre aquest canvi de paradigma que ens està arribant amb l'Alzheimer des de la perspectiva de la prevenció, des de la perspectiva del diagnòstic més primerenc, perquè hi ha avenços en el diagnòstic molt importants, i el fet també de que comencem a tenir un tractament que serà per molt poques persones, això també ho vaig dir, hi haurà molt poques persones candidates a rebre aquest tractament, però que és el primer tractament que modifica el curs de la malaltia.
Mm. Ara que també parlàvem de la qüestió de la prevenció i aquesta aliança amb l'atenció primària, en tot plegat, quin paper hi juga aquest Pacte Nacional de Salut Mental que es va aprovar ahir pel govern? És a dir, quina importància pren la rellevància de la salut mental també en la qüestió de la investigació sobre l'Alzheimer?
Aviam, no, jo no ho barrejaria, certament no ho barrejaria. El que sí és important és aquest pacte de salut mental que es va signar per primera vegada el desembre de l'any 21, que ells han estat fent tot aquest treball, doncs, de diagnosis, d'anàlisi d'estratègies, etc, que jo crec que, doncs, fins on jo el vaig conèixer, donava molt bons fruits, perquè no només ha sigut analitzar i veure estratègies, s'han fet ja accions molt concretes i que es vehiculitzaven o les vehiculitzàvem des del Departament de Salut. Jo crec que és una iniciativa molt bona des del punt de vista, doncs, que la salut mental potser sí que ha estat la ventafocs del nostre sistema sanitari. Pensi que quan jo vaig agafar el Departament de Salut estàvem amb unes xifres al voltant del 5% del pressupost del pressupost de salut que es destinava a salut mental, i en aquests moments ja està al voltant del 7%, encara una mica lluny del 8-9%, que és el que destinen la resta de països. Mm-hmm. Però sobretot, i permeti'm el concepte aquest, sobretot el pacte ha de tenir i té una altra visió. De fet, el pacte, quan jo vaig arribar, estava en la Conselleria de Salut. I jo vaig demanar, d'acord amb la persona que el portava, no? Escolta, anem a presidència. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè la salut mental no és només atenció sanitària. L'atenció sanitària és molt important, molt. Posar més metgesses, més psicòlogues, més neuropsicòlogues, més infermera, més de tot, i nous perfils, cert. I això no ho negarem, i no defugirem aquesta, o no s'ha de defugir aquesta responsabilitat. Però la salut mental és parlar de vivenda, és parlar de treball, és parlar de justícia, de drets, és parlar d'educació. És fer un treball transversal de tot un govern. És l'exemple més clar de la salut a totes les polítiques. La salut a totes les polítiques. I això no es pot fer només des d'un departament de salut, s'ha de fer des del nucli del govern. I jo crec que aquella va ser l'orientació que se li va donar, l'orientació que, per el que he pogut llegir en aquests moments, doncs l'orientació que se li segueix donant, i crec que és l'orientació correcta. A més d'apostar per la part comunitària, que jo crec que a poc ja s'ha anat fent a Catalunya des de fa anys, però encara queda molt per fer, i també apostar per la part preventiva. Mm. Una altra cosa són els recursos. Aquí ja
Això li anava a preguntar, dic, amb el coneixement que té vostè de la gestió pública, aquesta inversió de 20 milions addicionals que s'ha anunciat, creu que serà suficient per impulsar tot el que preveu aquest pla, que és molt ambiciós?
Jo no, aquí, com vostè comprendrà, i per el càrrec que jo he tingut, doncs no em pronunciaré molt contundentment. Jo només li diré que a nosaltres de salut 20 milions ens duraven poc. I ben gastats, eh? No dic que ens fessin poc perquè els malgastàvem. 20 milions és que avui en dia sí, ens duren poc. Mm. Però vaja, benvinguts siguin, eh? A més, hem de recordar que mai has de dir, però bé, són 20 milions enguany, 20 milions esperem o més l'any vinent. Mm. Però entengui que ara aquesta tampoc és la meva funció.
Sí, tant. Per cert, senyor Argimon, que fa unes setmanes parlàvem amb el doctor Guerri perquè es van celebrar els 5 anys de la detecció del primer cas de positiu de Covid a Wuhan, a la Xina.
Sí.
Com recorda vostè aquell moment després de 5 anys?
Aquell moment hi havia molta desorientació, molt, i també molt poca transparència. Algú més m'ha preguntat, algun altre mitjà m'ha preguntat per això, hi havia molt poca, també, diguem-ho clar, informació, arribava informació als nostres mitjans, però arribava amb una informació bastant esbiaixada. I a la Xina, aquí, jo, si vostè em permet, crec que no va tenir una transparència exemplar, sobretot en quant a explicar què estava passant en aquells moments a Wuhan. Però sí, farà 5 anys i d'aquí 3 mesos i escaig, no el primer cas, perquè el primer cas a Barcelona doncs ja l'hauríem tingut, ara farà 5 anys, amb aigües residuals, es va, fins i tot es va parlar una mica abans, però això encara no estava del tot ben provat, i d'aquí 3 mesos, 2 mesos, farà 5 anys de, bé, de tot, de quan ja s'estava discutint tot i del propi confinament, sí. Ara són aquelles dates que si les commemorem, no dic celebrem, si les commemorem és per fer una reflexió serena i profunda de què es va fer, de com estem ara, de com anem. Aquest és molt important.
De fet, això li anava a preguntar ja per acabar, que sí. De fet avui a l'informatiu explicàvem que estan augmentant els contagis de grip dins de la normalitat, però sí que és veritat que venen les festes i tot ens recorda una mica el que passava, potser fa 5 anys no, però sí que fa 2 o 3 d'aquests augments de contagis, etc. I ara vostè ho deia, dic, no sé si 5 anys després potser ens hem oblidat una mica de la conscienciació amb la qüestió, per exemple, bueno, de les vacunes, etcètera.
Amb vacunació de grip, jo crec que no, els grups de risc, crec que no, per les dades que jo he tingut, però són molt parcials, perquè això no es donaran fins després que acabi la campanya. Covid sembla que anàvem una mica més retrasats. Jo crec que sí que hi ha més consciència a l'hora de, per exemple, i això ho veurem moltes vegades, doncs és als propis aeroports o als carrers, gent amb mascareta, o a la feina, gent amb mascareta, doncs perquè té algun petit símptoma i per tant, doncs es cobreix, no per ella mateixa, sinó per protegir els seus veïns, els seus companys de feina, etc. Amb aquest tipus de coses sí que ens hem, jo crec, conscienciat més, amb rentar-nos més les mans, etc. Amb altres aspectes, doncs, ja és més discutible, no? I ara ja no parlo tant des del punt de vista de la Covid, sinó que parlo més des d'un punt de vista més ampli, de canvi climàtic, etc. Doncs el fet de dir si nosaltres estem reduint aquells viatges que no són estrictament necessaris, si el tràfic aeri s'ha reduït, si moltes altres coses s'han reduït. I s'ha de tenir present que el canvi climàtic és l'amenaça més important per a la salut pública a Europa, al món. És aquesta. Que potser triguem 10 anys, 15, 20 anys en veure-ho, però és aquesta. I hem vist i això és una cosa que no podem obviar. Estem veient coses que no havíem vist. I que, per tant, doncs, és aquesta la pitjor amenaça.
En quin sentit? Què és el que els fa estar en alerta?
Home, miri, hi ha tota una sèrie de fenòmens naturals que s'estan donant, que sempre s'han donat, però que s'estan donant amb més freqüència i més virulència. I això, evidentment, també ajuda... Perdó, això també significa salut. Mm. Hi ha algunes infeccions que, bueno, que es veien, però es veien, per dir-ho d'alguna manera, de manera molt anecdòtica i en comptagotes. El virus del Nil, que segurament li sonarà, i que doncs, Andalusia ha tingut aquest estiu, etc. Hi ha hagut persones que han mort pel virus. Home, era un virus que... anecdòtic, i que ara cada any torna. L'hem tingut aquí a Catalunya també. S'ha observat algun cas de dengue autòcton a sud de França. És a dir, malalties que nosaltres, que eren malalties importades, doncs perquè venia gent que la portava, o perquè venia el dengue, nosaltres el coneixem de fa molts anys, perquè hi ha moltes zones endèmiques a Llatinoamèrica i persones que venen aquí, doncs són susceptibles del dengue i, per tant, hi ha protocols de prevenció, etc etc. Però el concepte de que sigui autòcton, que vol dir que tot plegat es va acostumant perquè les condicions que nosaltres oferim, quan les condicions parlo climàtiques, que s'ofereixen, doncs ho permeten.
Josep Maria Argimon, actual director de Relacions amb el Sistema Sanitari de la Fundació Pasqual Maragall i exconseller de Salut. Moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí per aquí, per el matí a Ràdio Estel.
A vostè. Vostè, moltes gràcies. A vostès, moltes gràcies.
Passen 20 minuts de les 9. Fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia, l'antitertúlia i també molt pendents de les nevades. Ara tornem.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Nadal és una època per estar prop de la gent que estimes. Els amics, la parella i la família. Però aquesta no és la realitat de tothom. Durant aquestes dates, milers de persones grans s'han quedat soles, viuen aïllades i atrapades en la seva soledat. Dona ara i il·lumina el Nadal a les seves llars. Entra a amicsdelagentgran.org.
El directe, els podcasts, la ràdio a la carta i tots els programes a l'app de Ràdio Estel. Per Android i iPhone. Per acompanyar-te i per estar al dia. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Joan López Alegre.
Què tal, com estem?
Bon dia, Ivan Guera.
Bon dia.
I bon dia, Arturo Puente.
Hola, bon dia.
Abans que res, per això, connectem amb Protecció Civil, perquè estem molt pendents d'aquesta alerta, prealerta del Pla Neucat per aquestes possibles nevades a cotes baixes. Des de Protecció Civil, la Marta Pibernat, cap d'equip, ja ens està escoltant. Hola, bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem ara, és que estava veient diferents avisos i dic, no sé si ja estem en fase d'alerta, en fase de prealerta, com està ara mateix la cosa?
Doncs fins ara estàvem en prealerta, el que vol dir que el pla de nevades no el teníem activat, però sí que hi havia un avís per part del Servei Meteorològic de Catalunya d'una probabilitat baixa de nevades a la franja que anava des de, per dir-ho d'alguna manera, des del Baix Camp, tota la zona prelitoral, fins a arribar a la comarca d'Osona.
Mm. I Digues.
No, anava a dir, i ara mateix és que ens acaba d'entrar a sala que han desactivat aquesta previsió que hi havia de nevades, i que en aquest sentit ens quedem tranquils, sí que s'esperen nevades a cotes altes, a Pirineu i Prepirineu, per això.
Vale, o sigui que les nevades aquestes que es preveien més a zones d'Osona, com dèiem, cap a muntanyes a Prades, etc., ja queden més aviat descartades, eh?
Correcte, sí. Aquesta nit ja hi ha hagut algunes nevades. El tema ha sigut de poc gruix, ha afectat principalment el que seria Osona, Ripollès i Cerdanya, però amb uns gruixos de 1 a 4 centímetres. I la resta ha sigut aigua ben aprofitada per la zona de Gironès i els Empordans.
Mm-hmm. Tot i així, des de Protecció Civil, llanceu algun avís, alguna cosa a tenir en compte, sobretot per la gent que hagi de circular per la carretera?
Sí, el que sí que recomanem, ara ja hem començat, diem, l'època d'hivern, per dir-ho d'alguna manera, és que la gent que s'hagi de moure en vehicle, que sobretot tingui les cadenes posades en el vehicle i que les tingui com a estri i que tingui el dipòsit ple per si en algun moment es trobés amb algun imprevist. En aquest moment no tenim cap carretera tallada, que nosaltres sapiguem, però sí que, per exemple, a la Nacional 2, el tram que va entre Ribes de Freser i Alp, hi ha restricció de vehicles de tercera categoria articulats. Aleshores, és important, com que ens podem trobar amb neu amb gel, que anem equipats.
Mm-hmm. I més enllà d'això, cal prendre alguna altra mesura de prevenció per aquesta situació?
I amb el que recomanaríem seria a la gent que està a casa. Ara, en aquesta època, comença a fer fred, anem posant les calefaccions i s'ha d'estar al compte amb el que podrien ser estufes de carbó, de gas, de llenya, de mirar que els espais els anem ventilant de tant en tant i vigilar aquests instruments, també.
Mm-hmm. Perfecte, doncs Marta Pibernat, cap d'equip de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per aquesta última hora sobre les nevades i el fred que està afectant aquests dies a les comarques catalanes. Merci per tot.
A vosaltres, bon dia.
En fi, no sé si sou molt de fred vosaltres o sou calorosos. En Joan ja ens va dir que era de caloret.
Odio el fred.
Sí?
Absolutament.
Bé. Ai, m'agrada molt. En Rafa, sí. En Rafa.
Jo
també, jo soc del teu equip.
Jo soc molt partidari de que faci molt de fred.
Sí. En sèrio?
Home.
Per què?
Molt de fred!
No, escolteu.
Molt de fred nivell Barcelona.
Això no m'ho dic jo. Aquest barceloní dient molt de fred és això, no?
Bueno, això o més encara, no tinc problemes. Perquè tu et poses capes, Joan.
Avui fa un clima insuportable.
No, home, no. Però vens abrigat i vens bé.
Jo vull que algú decreti en aquesta societat a la que tot està regulat, l'estat ha decidit oprimint-se de forma absoluta, vull un decret de que aquí hi hagi el mateix clima que Santo Domingo tot l'any.
Doncs jo aniré en contra teva i li demanaré tot el contrari, que sigui això a Alaska. Perquè, perquè clar, tu et poses capes i no hi ha problema.
Però segur que Yolanda Díaz dirà que està molt a favor.
Bueno, saps?
És que sóc ni de fred.
No ens posarem d'acord aquí.
Jo tinc una franja de benestar tèrmic molt delimitada, entre els 21 i els 24 graus.
Oh, això està molt calculat, eh?
Hombre, ja tenim una edat, ja sabem.
Però tu vius en una postprimavera.
És balsàmic.
Absolutament, seria el meu estat ideal.
Però llavors estàs bastant en el meu camp. Què vols
bastant,
que digui,
estic bastant en el teu equip.
Sí.
No, el que passa és que jo ho dic més fi.
Però jo el que vull és polemitzar, si no, per què hem vingut?
La Sílvia, la nostra productora, diu que Santo Domingo fa moltíssima humitat i que deixa atordit això.
Bé, doncs posem un asterisc a la llei i ja està. I que no hi hagi...
Jo veig el Julio Iglesias, que viu allà, i no el veig a l'home infeliç.
Ai, sí, està fantàstic.
Però jo crec que no és per la temperatura, Joan?
Bueno, clar, si jo tingués la seva butxaca, estaria ja...
Series feliç fins i tot a l'Alaska.
No, perquè vull tants diners si no em puc fer res i no puc parlar amb ningú? Qui viu a l'Alaska? No hi ha ningú a l'Alaska.
Julio Iglesias trobaria gent a l'Alaska.
Trobaria un fill a l'Alaska.
Segurament.
Exacte.
Segurament.
En fi,
bé,
què ens portes, a veure?
Mireu, no sé si ho sabíeu, ara és època de resums, no?, de l'any i de resumir coses que han passat, etcètera. Ja ha arribat allò que fa Spotify, que et diu la música que has escoltat, que si tens un compte compartit és una bogeria, perquè et diu coses que no encaixen amb tu, amb res, a mi em passa. Però bé...
Quines en surten?
No, és que no sé ni dir-t'ho, no es conec. Perquè és gent jove, jo entro en els meus fills també, per tant, el meu queda allà... Jo, tots són podcast. Tots són podcast. Bueno, tenim el resum de les tendències de cerca de Google al 2024, que això sempre és interessant, perquè ens dona una idea de lo que la gent li ha inquietat, val? Per exemple, sobre l'actualitat, han buscat moltes alertes de precipitacions per calor excessiva. Alerta per calor excessiva. Ha estat una búsqueda...
No ho entenc.
Doncs sí, doncs a l'estiu la gent ha buscat això, sembla cert. Kate Middleton, us en recordeu que va haver un boom, medaller olímpic, estem en any olímpic, la gent li ha interessat, i Dana, la Dana ha pujat molt també. A política, Pedro Sánchez, Puigdemont, Errejón, Albise i Trump, són el top 5 de recerques a Google. Esportistes, que no són futbolistes, Ilia Topuria, que és aquest... no sé què és.
És boxejador.
És boxejador, no, no és una boxa...
alternativa, no? Una mica...
Bueno, no, no, i a més, és hispano-georgiano. No, sí. No, dels, no del poble de la Coca-Cola, però... sinó dels del Caucas.
Vale. Segur que els teus fills o qualsevol jove per sota dels 18 anys, ara mateix t'estan maleint per no saber qui és Ilia Topuria.
No, no, els meus fills no, ja t'ho dic ara, que tampoc
a més,
sabria.
Tinc una però... última notícia del Topuria. Ha anunciat, ara vol ser un anunciat aquesta setmana lleger, exacte, no? Que canvia de categoria... perquè està més fort o més gras o tota la vegada, no en tinc gaire idea, no, però bueno, en tot cas no vull discutir amb aquest senyor.
Val. Esdeveniments esportius s'ha buscat perquè sapigueu molt la Copa Amèrica, la gent s'interessava per la Copa Amèrica.
No tenia punyetera idea de com funciona
ja,
això.
Per això
necessitàvem buscar-ho.
Encara no ens hem enterat.
Per això buscàvem les sèries, bé, ens saltarem perquè no hi ha res destacable. Cinema, la Societat de la Nieve s'ha buscat molt, bé, veus ja, la gent li interessa la neu. Del revés, Oppenheimer, Deadpool. Saps el que és Deadpool?
No.
És un superheroi molt divertit. A tu t'agradaria, perquè tu ets una mica Deadpool.
Però què fan aquests senyors?
Deadpool, re, diu moltes barbaritats. Ah. I Dune 2, que sembla ser que és una pel·li molt, molt bona. Però m'agrada molt les preguntes freqüents. Arribem al punt de... per exemple, s'ha buscat molt per què xulen Cucurella, que és aquest de la selecció espanyola i del Chelsea, que sembla ser que l'han xulat i la gent volia saber per què
xulava. Espanyol, no?
Per què protesten els agricultors?
No, aquest va ser Rodri. A Cucurella el xiulaven perquè jugava a Alemanya, sí. I en el partit contra Alemanya va fer una falta que no li van pitar,
alguna cosa
un lance del juego que els alemanys van decidir
exacte.
Que no.
Sí, Cucurella juga a Anglaterra.
Sí, però estem parlant de l'Eurocopa.
Però va ser contra Alemanya, el Magis va ser contra Alemanya, exacte.
Bueno, molt a favor d'aquest senyor.
Per què protesten els agricultors? Agricultors, la gent també s'ho ha preguntat. Aquesta és molt forta, és per què s'orina negre?
Quan pixes sí, de color negre.
De color negre. Home, la gent, si li passa, doncs ho busca.
Ah, però això deu ser de Societat de la Nieve, no? Que passava...
Ah, exacte, que passava a la Societat de la Neu i la gent s'interessava. Sí, sí, exacte. Bé, i després, per què Mbappé parla espanyol? Que és veritat que parla espanyol molt bé.
Mbappé parla espanyol.
Parla molt bé l'espanyol, sí. El castellà. I la gent...
abans, no? Com estava jugant.
Ja, sí. Ha vingut ja ensenyat, sí.
I quina és la resposta de per què Mbappé parla espanyol?
Perquè sembla... no, perquè sembla ser que és molt del Madrid i per aquí ve la història.
Ah, és molt del Madrid?
Sí.
No és com aquells jugadors que quan els fitxen...
No ha semblat, eh? No ha semblat.
Li ha costat arribar-ho a demostrar.
Li ha costat demostrar-lo.
Els futbolistes tenen sempre, quan els fitxa algú, sempre diuen lo mateix, els fitxi el València, l'Espanyol, el Madrid, el Barça... Toda mi vida había soñado con jugar en este equipo, sí. Però en aquest cas és veritat.
Sembla ser que sí, perquè hi ha documents gràfics que demostren que de molt petitó tenia tot de pòsters de Cristiano Ronaldo. Ui. I samarretes del Madrid. El tio li agradava el Real Madrid. Jo crec que encaixa bé amb l'equip. Després m'agrada molt també el com es contagia la verola de mico. S'ha interessat molt la gent per com es contagia. Jo crec que aquesta recerca l'haurà fet exclusivament José María Aznar constantment, que és com va Espanya, no? La gent ha buscat com va Espanya a Google.
Com és la pregunta en concret?
Com va Espanya? Com
Espanya
va?
De futbol, Espanya,
no, Espanya
com
com a país, suposo, en general.
Clar, a l'Eurocopa té
podria
una connotació, com va Espanya, i sí. Quan és l'Eurocopa pues, té una altra connotació.
Després també, com votar a les eleccions europees, s'ha buscat molt, la gent no sabia, volia fer-lo i no sabia com fer-lo.
No volia tant canviar la participació, o van acabar...
Com votar, vols?
Com votar a les eleccions europees? És una recerca que s'ha fet moltíssim del top 5.
Això és una campanya que va pagar Jaume Duc abans de ser conseller.
Després i la cinquena que m'agrada molt és com sintonitzar canals en alta definició. No sé per què la gent vol l'alta definició.
Vols dir que tu no tens un algoritme de Google que
no,
és un
expert tu sol? Notícia del 3.
La gent que tu... Això són coses molt rares.
No,
això,
però mira, és el que hem buscat.
Que es fa d'aquestes virals, d'aquestes coses que surten per internet, que és obrir el teu navegador i a veure quines notícies et surten, perquè així és com sí. Una forma de saber què és el que busques o com ets tu.
Sí.
Estàvem parlant a fora d'això. d'aquesta eina que he descobert, sí, que tots els mitjans, ara mateix, tots els mitjans van bollos per entrar en aquesta selecció de notícies, i ja ha passat que hi ha dues companyies, bàsicament són dues, que és Google, sobretot, i Apple pels iPhones, que controlaran un 30 o un 40% del trànsit mundial. És a dir, que poden decidir si a un mitjà l'enfonsen i si a un altre li converteixen en el més vist, per exemple, d'Espanya. Tal qual.
Però vols dir que hi ha un senyor a Seul que està a Samsung que diu hoy voy a joder al diario, per exemple. Ja no. Estàs tu aquí i des de Seul decideixen...
No, a Seul, perquè Google i iPhone estan les dues a Califòrnia. Però, evidentment no hi ha un senyor decidint-lo diàriament, però quan canvien els algoritmes poden rebentar tot mitjans. Hi ha un mitjà que es deia... Perdó.
El Caso?
No, però us ho diré. No, és a dir,
és una secció...
Són d'aquests mitjans tipus Vice, no? Era una revista... Bueno, és igual, als Estats Units, com el Huffington Post... És a dir, que hi ha un seguit de mitjans que fa un parell d'anys va canviar l'algoritme i van anar a pic, directament, eh? No estem parlant de... És a dir, es van tancar... A Barcelona es va tancar una redacció on hi havia 60 persones. I era perquè els jugaven només amb els algoritmes de... En aquest moment era Facebook, també de Google. Quan van canviar els algoritmes, van anar directament a pic. Això és el que està passant avui amb el tema aquest dels discovers, és a dir, les notícies, el servei de notícies dels mòbils, no?
Però això que estàs dient és molt interessant, perquè trobo que ens porta amb una reflexió, que és que la gent en digital, tal com tu ho expliques... No és com abans, que tu tenies un diari de referència i pujaves al metro i si veies algú al País, La Vanguardia, El Periòdico, o el que fos, ja sempre anava al mateix diari, sinó que, segons el que tu dius, la gent no busca el que vol, sinó que mira el que li foten per davant.
Correcte, sí. És així.
Ergo, sí, la penya s'ha tornat molt més volàtil.
No només això.
O la gent d'aquesta generació té menys criteri
que
la gent vella com jo.
L'algoritme és absolutament particular. L'algoritme aquesta mena d'algoritmes són absolutament particulars i et donen un menú en base al que tu vas menjar, vas consumir.
Obrint, sí.
Ahir, abans d'ahir, és a dir, tot el teu historial.
Això explica que jo tingui avui trufat el telèfon de vídeos de Viva Milei.
Evidentment, ah, evidentment. No hi ha cap mena de dubte. No hi ha cap mena de dubte. No, a mi, si tu demanes, si tu un dia dius, mira, quina cosa més interessant això de gastronomia o de una cosa particular...
O has de comprar un aspirador.
Sí.
O anar-te'n de viatge. I aleshores tota la selecció d'informació, que en teoria és informació, ve ocupat per això, perquè t'interès comercial.
Li agrada molt.
Amb la qual cosa no t'arriba la informació que abans en teníem com de més generalista i més seriosa.
És així.
Sí.
De fet, la setmana passada va sortir un estudi, em sembla que de la Universitat Pompeu Fabra, que explicava això, que els joves ja no busquen la informació, que esperen que els hi arribi. Llavors, clar, és, en funció del que tu has buscat, en funció del que tu has mirat, t'arriben notícies d'una cosa o d'una altra.
També és veritat que la generació nativa digital té moltes més eines que els més grans per evitar això, és a dir, per destruir historials. O sigui, tenen molt... Hi ha una part, un segment d'aquesta població que fa servir moltes més eines d'això, d'esborrar historials i evitar el seu rastre a la xarxa, precisament per protegir-se d'això. Jo crec que hi ha els dos extrems.
Sí? Pues un dia, perquè no em feu un tutorial de com anar borrant historials, però no, en realitat no, a mi ja m'està bé tot el que m'entra al telèfon. O sigui...
A mi em sorprèn molt, per exemple, quan hi havia fa uns dies la vaga d'abusos, que els mitjans allò que van a la parada d'abús i pregunten, sabies que hi havia vaga? I molta gent diu, no m'havia enterat, i és com, ostres, però si portem dies als mitjans explicant que hi haurà vaga, que la vaga serà de tal hora a tal hora, que hi haurà... I molta gent no...
I sobretot te n'adones aleshores de la moltíssima gent que s'enfada perquè no ha anat l'empresa a la institució, a qui sigui, a explicar-los a casa seva que hi haurà una vaga. Que dius, home, una mica d'esforç. per enterar-te de les coses tampoc estaria sí. malament, eh?
I estava parlant abans de Playground, perdoneu, eh? que era un mitjà que existia, que estava amb seu a Barcelona, que en el seu moment tenia, ja et dic, una sisentena de treballadors, mig centena de treballadors, que feien coses molt semblants a Newsweek, per exemple. O sigui, la idea era una mica col·locar Huffington Post, la idea era col·locar continguts en aquests algoritmes. Jo el que sí que crec que la gent no sap, i que és important que sàpiga, és que el mercat de la publicitat en mitjans, avui hi ha una part molt important controlada per aquests dos algoritmes. I això és... O sigui, te quedes una mica parat, eh? El mercat de la publicitat, que ho suposem tan compartimentat, no? tan complicat d'entendre, bueno, pues, que a Espanya, que al final és a tot arreu, hi hagi dos algoritmes que estiguin decidint qui són el top 10 dels mitjans d'Espanya. Per tant, qui entra a totes les campanyes institucionals? Qui entra... Això bueno, pues una realitat que tenim en 2024 i que no teníem en 2014.
Va, per rematar el tema, si em permeteu, d'aquestes recerques més buscades, la part de futbolistes... No, mires, Joan... No,
la part de futbolistes?
Sí. Quin diries que és el futbolista més buscat a Espanya, estem parlant?
Per mi, Joan García, sens dubte.
Joan García? Qui és Joan García?
El porter de
l'Espanyol. Ah, el porter de l'Espanyol.
El jugador que tenim bo.
Manolo González.
Perquè no juga, no?
No.
Perquè no, vull dir que no.
El porter de l'Espanyol ha de jugar molt, eh? Acabes de fer un comentari molt agosarat.
Sobretot treure pilotes de la... Pobrets.
O sigui, jo només segueixo...
Com portes el moment de l'Espanyol, Joan? Sempre?
Jo, mira, ser de l'Espanyol és una cosa magnífica, ideal, meravellosa.
Perquè no tens expectatives, no?
Ajuda, no, sempre les tens, ajuda a forjar el caràcter, o sigui, la gent que és del Barça o del Madrid, els nens quan perden ploren, es fan tous, i en canvi el nen que és igual, ser de l'Espanyol, ser del Nàstic, sí. que ara hem sapigut que li van robar l'ascens
en
un cas de corrupció arbitral federativa, que jo crec que no és l'únic cas a la història, sinó que ara tenim una constatació empírica d'una cosa que jo crec que ha passat moltíssimes vegades al llarg de la història i que malauradament seguirà passant. Però jo crec, sincerament, jo sempre vull que guanyin els equips petits, el Levante, l'Espanyol, l'Alavés, el Mirandés, perquè hi ha nens que són d'aquests equips. Uh-huh. I aquests equips, quan guanyen... L'altre dia no ens va eliminar el Barbastro de la Copa del Rei.
Sí. Ara és rival del Barça, a veure què passarà.
Pues ojalà guanyi el Barbastro. Però home, a mi em va saber greu que ens elimini el Barbastro. Però vaig pensar, mira, prefereixo que m'elimini el Barbastro que no el Sevilla. Perquè hi ha nens a Barbastro que se'n van al col·le encantats de la vida, i això és meravellós.
Segurament faran molt soroll i molestaran els veïns.
Pues els veïns que es fotin.
Val. No, doncs el més buscat és la Minya Mal, de tots.
Ah, mira, un veí meu.
És veí teu.
És de Mataró, és un senyor de Mataró, 08304, és el meu codi postal.
Ara viu allí al costat de la ciutat esportiva, s'ha buscat un pixet.
Sí, però... Ah, ha deixat el barri, eh?
I quan fa gols encara posa el meu codi postal. Sí, jo que fa molts dits, no sé fer. Sí. Jo ho he intentat, però els meus fills ho saben.
No, jo tampoc.
Però jo no me'n surto.
Sí, com fa 0...
Sí, no sé què.
0-4.
08...
No sé fer-ho.
Jo no sé fer-ho. I a Mataró, inclús han fet una barbaria, que és el 08304, i el logo està al carrer Lepanto. Aquest senyor ja em convidarà i em tallarà el cabell gratis per la pública li acabo de fer, però inclús el ròtol és amb això dels dits i jo em paro allà davant i la meva dona em deia...
Però... Fa 304.
Digue-li que et faci un look tipo la Minya Mal amb el flequillo aquell que es porta ara.
No cal.
El serret.
Joan, aprofitant que ets l'Espanyol, per què creus que ara mateix tota la política està ocupada per gent de l'Espanyol? A mi em sembla molt, molt rellevant. No rellevant, però sí que molt...
Una pregunta.
És un fet històric. Juan Antonio Samaranch era de l'Espanyol, sí. I Pablo Porta era de l'Espanyol. La gent de l'Espanyol som un club de gent selecta.
A mi em sembla molt curiós que ara mateix el president de la Generalitat sigui de l'Espanyol i el cap de l'oposició, el cap de l'oposició a l'interior, no? Que és Jordi Turull, sigui de l'Espanyol.
I Gabriel Rufián també és de
l'Espanyol.
Xavi García Albiol.
President de Foment.
És curiós perquè la
política... El president de Foment no és de l'Espanyol, és l'Espanyol.
És el germà de l'amo històric.
Us deixo amb aquesta reflexió. És curiós perquè la política catalana està copada per gent de l'Espanyol i l'Espanyol per un xinès.
Aquestes coses... A més, hi ha un debat sobre si està viu o mort.
mort.
No? Sí, això ho he seguit. Que està com congelat, no?
Quan bueno, entra... Hi ha un debat sobre si Chen Yanseng sí. Ha passat a millor vida.
Però, Bellugues, quan parla, els llavis...
Perquè diuen que està com creat amb intel·ligència artificial, sí, sí. Que només surten vídeos i que estan fets amb intel·ligència artificial.
I quina darrere del Mago de Oz?
Ah, un company vostre de la COPE, Javier de Aro, que és un expert en espanyol, sosté la teoria de que està mort i de que és una...
No té gaire sentit. No, vull dir, quin sentit tindria això?
Bueno. Que estigui mort?
Sí.
No ho sé.
Home, segurament pels seus hereus que pensaven que no heretarien, té molt de sentit mantenir-lo viu.
Ah, podria ser.
Aquestes coses sempre van per aquí.
Pot ser.
Sí, perquè té alguna història amb el govern xinès, em sembla. Un tracte que no...
Bueno, que no ha sortit bé, algun tracte que no ha sortit
història...
bé.
Aquest senyor és el president de la borsa de Guangzhou, que, per tant, deu ser un individu bastant ben connectat amb el Partit Comunista Xino, perquè a Xina pots fer ric sempre que siguis de la causa. No? Per tant...
No hi ha gent que no és de la causa, no? Com a les dictadures no hi ha no adeptes.
Bueno, els que no són de la causa pues no acaben bé. Bueno,
que no volia convertir jo en una tertúlia pseudoesportiva i acabat
ser. I acabat ser això. Jo pensava que els hi preguntaries per la cançó més escoltada que tenen a l'Spotify.
Ah, bona pregunta. Si voleu.
A mi em va sortir...
Spotify?
Jo tinc el YouTube Plus i que és
la música.
Mateix, pagues un... Crec que són 11 euros al mes i et baixes tota la música.
I també t'envien la cançó més escoltada de l'any.
Ara vaig rebre l'altre dia una història de quines són les coses que has escoltat més, però clar, com que tu et vas baixant vídeos que de lluny faig anar no per escoltar, música. En el fondo els trio jo.
I va, què? Què escoltes?
No ho he rebut, però suposo que ves Maya.
És Maya, molt bé.
A mi m'ha sortit un senyor que es diu Setac, que és un tipus que canten en basc, i diria
perquè
que aquesta...
Perquè tu parles basc.
O sigui, jo no parlo basc. deixem-ho ràpid. Jo soc navarrès, mig sé una mica, la meva dona és de Vitoria, i vull dir, sí que ella és més basc parlant, i jo crec que és compartit amb la meva dona, i que als dos ens agrada, però jo crec que la meva dona ho ha escoltat més. I el segon me sortia un grup que es diu Wolfpack, que és un grup de funk.
Tu tens la dada, Pau, o què? Teva.
A mi no m'ha sortit.
Com que no?
No sé.
Pau, reclama.
Una cosa no em va bé.
Doncs ahir m'ha arribat i ja et dic que jo no coneixia ningú dels que va sortir. Has escuchado? Dic, jo no he escuchado nada de todo esto. Però si em sortís el meu, segurament seria o el Fari o los Amaya.
Hombre, el meu seria Camela, però bueno.
Camela, també. Molt partidari de Camela. Los Amaya tenen una cançó que estic obsessionat, que me l'he posat com 40.000 vegades. Quiere més, diu. Busqueu-la, us
la buscarem, la buscarem.
Bueno, va, que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Rafa. Mira, abans de començar a arrencar amb la tertúlia, ja tenim al telèfon el Josep Cruanyes, que és el president de la Comissió de la Dignitat. Bon dia, Josep, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
L'hem trucat perquè ahir el govern de Salvador Illa va aprovar aquesta llei de memòria democràtica, una llei que ha rebut del govern de Pere Aragonès, des de la Comissió de la Dignitat, des de les associacions que treballeu per la memòria democràtica, com valoreu aquesta nova proposta que s'ha aprovat?
Doncs bé, en principi la valorem bé. Arriba molt tard, perquè aquesta llei doncs, fa molt que s'hagués hagut de fer. Per canvi de conselleria i legislatura s'ha començat a fer i a refer diverses vegades. I, per tant, ja està bé que es posi d'una vegada doncs, sobre la taula. O sigui, des d'aquest punt de vista ho valorem bé.
Quins són els aspectes més rellevants? Què és el més positiu d'aquest nou text?
Aviam, aquest text, diguem, té clarors i ombres. Diguem, el fet positiu és que per primera vegada s'afronti doncs, d'una manera global, perquè a Catalunya ja s'havien fet diverses lleis que formen part del que és la memòria, entesa la memòria com a polítiques del que se'n diu justícia transicional, que comporten sobre el que va passar doncs, durant la dictadura i en posterioritat de la dictadura, de vulneració de drets humans, cercar la llibertat, fer justícia i reparar les víctimes i els actes, diguem, fets, no?, des d'aquest punt de vista. I des d'aquest punt de vista doncs, és positiu que s'afronti, no? De tota manera, nosaltres pensem que hi ha moltes coses, doncs, que s'han de millorar, perquè, o si no, aquesta llei quedarà amb moltes declaracions, però poca efectivitat. Com, per exemple, no es garanteix, cosa que és contradictòria amb el fet que un dels principis és cercar la veritat, l'accés a la documentació. O sigui, és essencial per cercar la veritat i investigar els fets del franquisme que es tingui un accés a la documentació. I es limita d'una manera extraordinària. Jo diria que fem un pas enrere de la situació que hi ha hagut en els darrers anys. I llavors això és preocupant, no? No es fa tampoc una protecció efectiva dels fons documentals, doncs, que són importants per estudiar determinades qüestions de la repressió, com per exemple la desaparició d'infants o la repressió contra les dones amb el Patronato de Protecció de la Mujer, que es va fer a partir d'institucions religioses, doncs aquests arxius s'han de protegir. I després, per exemple, clar, no es parla de qüestions que en la nostra societat estan plantejades i que encara no estan resoltes del tot, com per exemple la qüestió dels papers de Salamanca, que si bé amb la major part doncs se resol, però encara queda pendents qüestions, o per exemple la reivindicació de la Via Laietana com a centre de memòria de la repressió política a Catalunya, no?
En aquesta...
I després una altra cosa, una altra cosa important que la llei no resol d'una manera clara com hauria de resoldre, que és el retorn de patrimonis confiscats. O sigui, la Generalitat no va requisar patrimonis perquè va ser una de les entitats, diguem, víctimes, i la llei de memòria de l'Estat ho reconeix, però sí que, per exemple, ha rebut edificis amb traspàs de serveis que provenen d'incautacions fetes. Doncs aquests edificis s'haurien de retornar. O, per exemple, en els museus catalans hi ha obres que provenen de confiscacions franquistes. I la llei, com amb totes aquestes coses que he dit, no fa resolucions concretes, sinó que simplement es decideix a dir s'estudiarà, es farà, etc. Doncs una llei ha de ser efectiva i amb qüestions que tenim ha de donar una solució.
Penseu que en qüestió de memòria democràtica i reparació de totes aquestes qüestions relacionades amb la dictadura, l'Estat espanyol, i ara amb aquesta llei, no, que parla molt d'estudis i de projeccions, no tant de coses concretes, s'estan anant extremadament lent?
Sí, home, i tant. I ara, per exemple, ahir sentia que el govern de l'Estat està preparant una gran campanya sobre els, em sembla que són els 50 anys de la democràcia, etc, i que faran una gran campanya, que em recordo una mica aquella campanya del franquisme de los 25 anys de paz. O sigui, potser no fem tanta propaganda i resolem les coses, perquè que des de tants anys, des de la transició, aquestes coses no s'hagin resolt, és una vergonya. Que encara estiguem encara estudiant-ho i mirant i no sé què, etc. Vaja, no té nom, no té nom.
En canvi, no sé si veu en positiu que la llei tingui, li doni molta importància al fet de que la memòria democràtica s'apliquin als currículums d'educació per evitar que les noves generacions oblidin el que va passar.
Un dels objectius de la justícia transicional, he dit la justícia, veritat i reparació, és la que se'n diuen les pràctiques de no repetició, que és l'obligació dels estats, i aquí hi ha una altra cosa que no han complert en tants anys que han passat, de fer polítiques amb ensenyament, etc, això que dieu, precisament perquè es coneguin i que això serveix per enfortir les bases democràtiques de la societat, perquè la societat ha de tenir ben clarament què és i el que no pot ser i el que ha representat la repressió, diguem, dels drets humans. I això no només ho ha de fer a les escoles, sinó que s'ha de fer en l'administració, la justícia i la policia. En els darrers anys veiem comportaments a la justícia o amb certs cossos policials, per exemple, que ens recorden més pràctiques o maneres de fer del franquisme que no una societat democràtica, on no es garanteixen els drets humans. I això és una de les feines que hi ha, i esperem que la Generalitat dins el seu àmbit realitzi, amb les escoles, però també en l'administració pública. Perquè, per exemple, en els Mossos d'Esquadra de vegades veiem actuacions que es reprimeixen actes de llibertat d'expressió, cosa que no s'ha de fer, perquè doncs la llibertat d'expressió és un dret fonamental. I llavors esperem que aquesta llei serveixi precisament perquè tot això es dugui a terme. Per tant, és positiu que la llei ho posi i és absolutament necessari que es tiri endavant.
Josep Coranyes, advocat i president de la Comissió de la Dignitat, moltíssimes gràcies per atendre la tarracada del matí a Radio Estel.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i parlat d'aquest tema.
Un plaer, com sempre. Merci.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Memòria democràtica. Sembla una cosa... Clar, quan ahir va sortir Pedro Sánchez anunciant que se celebrin els 50 anys de la mort de Franco, i just en paral·lel, no, el govern de la Generalitat aprova la llei de memòria democràtica, la sensació sí que és a vegades que la cosa en aquest país, amb qüestió de memòria democràtica i reparació, va lenta.
Lenta és poc dir, no? Jo, vamos, no sé, crec que la llei de memòria històrica autonòmica, com totes les autonòmiques que s'han anat aprovant, algunes ja han volgut també fer marxa enrere, perquè recordem que una de les coses que havia de passar ahir era que la de Balears es derogués, que al final no es va derogar, en fi, aquestes coses, no? Totes penguen d'unes lleis de memòria històrica estatals que són absolutament insuficients, però no insuficients ja des d'un punt de vista polític. Són lleis de punt final que ja no es mantenen en lloc, en cap democràcia. No hi ha cap democràcia mundial que mantingui lleis de punt final. És a dir, lleis que impedeixen que la justícia pugui entrar a esclarir els delictes anteriors. Això ja no existeix en lloc. Això. I a més, pot tenir sentit, fixa't que, diguem-ne, no vaig fins i tot en contra de el consens a totes les instàncies internacionals de drets humans. Totes aquestes diuen que les lleis de punt final no tenen sentit mai. Jo fins i tot puc entendre que puguin tenir sentit durant uns anys de transició. És a dir, no? Perquè si no, en fi, pot convertir el nou règim, no? El règim democràtic que arriba, pot convertir en un rei massa revanxista vers el règim anterior. Podríem arribar a entendre-ho. 50 anys després, 50 anys després de que hagi acabat el règim, per tant, delictes que van passar fa 80 anys, que avui no es puguin jutjar amb els culpables o els presumptos culpables morts, absolutament finats i traspassats, per tant, no... No té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. Només té un sentit, que és el sentit patrimonial. Hi ha molta gent, és a dir, ara mateix, l'únic interès que té tot això és l'interès patrimonial. És si en aquestes entitats i aquestes persones particulars se'ls se'ls tornen això que se'ls va incautar o se'ls indemnitza d'alguna forma, ¿vale? Per això que els hi va passar. De nou, tot el consens diu que a favor. Jo podria, en una negociació, diguem-ne, amb els contraris, podria entrar fins i tot a que no hem d'indemnitzar. Ara, donar-li a la gent el reconeixement, no?, de que es faci justícia sobre el seu, jo què sé, uns fusilaments, no?, com no s'ha de saber qui va ser, com es va fer, com s'ha de poder jutjar tot això. Això no té cap mena de sentit. Però, vamos, els culpables, si s'ha de posar una responsabilitat, són els governs socialistes, eh? El govern socialista és els seus socis, eh? Vull dir que, en majoria... L'última llei del ministre Bolaños, que va ser pactada amb, evidentment, amb Podemos i, evidentment, amb Bildu, i em sembla que amb una abstenció d'Esquerra Republicana, que sempre havia estat un partit memorialista, etcètera, etcètera, doncs ells sabran, ells l'explicaran. A mi em sembla de vergonya. De vergonya. És a dir, i crec que se'ls cau, que se'ls hauria de caure la cara de vergonya a la gent que la va aprovar i que després va a parlar amb els iaios, no?, i amb tots els respectes, eh? Però la gent que té, bueno, pues, que manté les entitats de memòria, que són gent molt gran, normalment, a dir-los que sí, que sí, que els estan amb ells. Pues jo crec que els van trair, ja està.
Ahir era molt divertit, molt divertit. La roda de premsa posterior al Consell Executiu, com va sortir la portaveu, la Sílvia Paneque, i tenia dos anuncis a fer: el projecte de llei de memòria històrica i el projecte de llei de regulació del comerç. la consellera portaveu del govern de Salvador Illa va deixar molt clar que la llei de memòria històrica era una herència d'Esquerra i que la del comerç l'havien fet ells. En termes ideològics, el PSC, no, el govern de Salvador Illa, que necessitarà Comuns i Esquerra, vol deixar molt clar que aquesta llei, que és absolutament ideològica, no li han tocat una coma i, per tant, preserven els acords que tenen amb Esquerra i amb els Comuns, encara que aquesta llei és herència d'Esquerra i no de Comuns. I quan parlem de les coses de menjar, aleshores ja sí que fiquen ells cullerada. Jo crec que és bastant definitori de fins a quin punt les lleis de memòria històrica tenen aquest component molt ideològic, però poca intenció d'arribar, sobretot de que costi diners, com deia el Coranyes, no només pel retorn de patrimoni, també perquè al final obrir fosses costa diners. I al final és tant com decidir si vols posar-hi diners o no. Evidentment que s'ha d'investigar i s'ha de conèixer el passat.